Són les 8 del vespre.
Camins.
Espero sincerament que la nit i el dia de Reis hagi estat per tots i totes vosaltres nit i dia plens d'il·lusió, de joia, de bons moments. Ara, per fi, hem acabat les festes i aquí venim la banda de Camins per acompanyar-vos per fi, en un dissabte mitjanament normal. Tot lo normal que pot ser un programa que és Macedònia. Hey, hey, hey! Oh, quin gust que s'acabin les festes, eh? Jo personalment descanso molt. Bona vesprada d'aquest dissabte 7 de gener del 2023. Durant els propers minuts us oferirem lo bo i millor de la nostra setmana de la senyorita Pepis de Camins aquí a Ràdio Estel, aquells moments que més ens han agradat, com ara l'entrevista que vàrem fer dilluns amb el doctor en història Diego Sola, que ens va ajudar a posar en valor amb perspectiva històrica la figura del papa Benet XVI en aquesta setmana del seu comiat. Continuarem amb l'estona de ràdio que varen passar dimarts amb el gran Josep Maria Joan Rosa, aquestes quatre persones en una, director del Museu del Joguet de Catalunya, en la Setmana Universal de la Il·lusió. Amb ell varen repassar tot allò que aquest museu pot oferir. També tindrem, a dalt de tot, recuperarem la visita de la Queen Olma Giró, que ens va revolucionar la nit de Reis i ens va parlar de les joguines que triomfaren en èpoques preteristes, també amb la companyia de Salvador Aragonès, aquesta barreja màgica Olma Aragonès, tot amb la seva gràcia natural, la d'un i la de l'altre, que és molta. I acabarem recuperant part de la secció d'Alberto Gómez, el nostre escriptor, la nostra sensibilitat, els microcontes que ja sabeu que arriben al Camins cada 15 dies els dimecres. Doncs aquesta setmana vam tenir la seva visita i volem recuperar tot el que va succeir durant aquests minuts. Per tant, doncs des d'ara mateix i fins les 9 ens posem en marxa, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
És època de joguines, és el moment en què tots els nens trien en què volen jugar i això ha estat així des de fa molts i molts anys. Mirem, per tant, cap al passat del món de la joguina.
Camins.
Josep Maria Joan Rosa, bona vesprada.
Bona vesprada.
Escolta, Josep Maria, ara entrem en matèria de per què t'hem convidat, qui ets tu, què fas aquí en aquest programa en una nit com aquesta, però volia demanar-te, tu encara jugues amb joguines, Josep Maria, o no?
Home, jo crec que la pregunta la pots contestar tu mateix.
A veure com em contestes tu, perquè siga quina siga, em sorprendrà una mica. A veure, què dius?
Aviam, jo penso que les persones, les nenes, i quan van creixent, homes, dones, no han de deixar mai de jugar. A la que deixen de jugar, deixen de ser petits i deixen de tenir il·lusions i deixen de sorprendre's ells mateixos amb moltes coses. Però no vol dir que el que pensi jo sigui el que hagi de pensar tothom. Però és un fet i que l'ha constatat molta gent i gent coneguda que diu aquestes coses, no? Jo hi estic totalment d'acord.
I tant que sí. Jo estic, em sumo al teu vaixell, al teu bus de la joguina, i estic amb tu. Jo crec que s'ha de jugar i tenir aquest esperit de la infantesa, de la il·lusió, i allargar-lo tot el que es pugui. Sí, que, efectivament.
Sí, tota la raó. Seria una mica imperdonable que està envoltat de 25.000 joguets no jugués.
Ara explicarem per què estàs envoltat d'aquesta quantitat espectacular de joguets. Josep Maria Joan Rosa va néixer a Figueres, és arquitecte tècnic, artista col·leccionista i museòleg, fundador i director, i aquí ve la mare dels ous, director del Museu del Joguet de Catalunya, que el tenim a Figueres, a Girona. I en una setmana com aquesta, doncs, volíem parlar amb ell uns minuts perquè ens presenti aquesta petita o gran joia que és el Museu del Joguet. En detalls de tot el que podem trobar allà, però per als que no el coneguin, Josep Maria, què trobarem al museu així a grans trets?
Bé, mira, depèn de quina edat tinguis, perquè els joguets, esclar, any rere any van modificant-se, sí, millorant-se, van incorporant nous mecanismes de funcionament i tot això, però la gent que sigui una mica gran trobarà els joguets que eren petits i sovint també hi han joguets actuals perquè puguin veure, es pugui veure una mica com ha anat evolucionant determinats joguets de tota la vida.
Home, això és molt interessant. De fet, aquests dies jo estic reflexionant molt sobre aquesta evolució dels joguets, de les joguines, de com s'ha passat d'any en any. Jo recordo doncs, que mon pare m'explicava, no?, coses de quan ell era petit, de com jugàvem amb les coses que tenien ells, la il·lusió, perquè ara vivim en un món que de vegades és excessiu, no?, molt accés a moltes coses, però segons quina generació, doncs qualsevol joguina els hi feia il·lusionar-se, els hi feia jugar, i aquest museu està ple d'aquest tipus de joguines senzilles, amb aquell cartró, amb aquella... també molt metàl·lic, no?, molta joguina metàl·lica, i que ens fa, doncs, recordar que les joguines no sempre han estat com les coneixem ara, sinó que ha tingut una evolució, doncs, de la cosa molt senzilla a les joguines, tal vegada una mica més complexes. Com ho veus, Josep Maria?
Mira, aviam, has dit una cosa que és totalment veritat, que vaig néixer a Figueres. Però no has dit l'any que vaig néixer. Jo vaig néixer el 1940.
Per tant?
Just immediatament després de la guerra.
Sí.
I no era tan fàcil trobar joguets ni botigues que em venguessin. I perquè moltes indústries, sobretot les valencianes, fabricantes de joguets metàl·lics, els havien convertit en fàbriques per fabricar armament i fabricar munició. I això, doncs, ens vam trobar, els que vam néixer en aquest moment, doncs una mica que no hi havia masses coses per jugar. Però jo el que sí trobo a faltar d'aquella època respecte a l'època actual, i tot això és argumentable totalment, que és que en el carrer aquest ample que jo vaig néixer a Figueres, de fins al 36 havia nascut molta gent. Hi havia molta gent que tenia 4 anys més que nosaltres, els que havíem nascut al 40. Però els que havíem nascut al 40 jugàvem al carrer i jugàvem nens i nenes barrejats i bé, era una gran delícia. Potser respecte ara, i això ja fa uns anys, el que trobaria, enyoraria jo, és que ara molts nens juguen sols. Molts joguets són perquè estiguis jugant tot sol. I això té, jo crec que té una part no massa positiva. No dic que sigui negativa, però una no massa positiva. Està molt bé que puguis competir amb segons quines coses, simplement a vegades em corre 50 metres a veure qui arriba primer, no? Si això ho fas tot sol, no té cap sentit. En canvi, si ets 7 o 8, com érem en el carrer Ample, doncs això era una delícia. A més, en el carrer Ample, tot i que era molt ample, no hi passaven cotxes, ni un cotxe. Podíem estar corrent pel carrer doncs tot el dia. Hi havia uns petits jardins, els de la biblioteca, que eren fantàstics. Allà podíem jugar a terrenys, podíem jugar amb boles, podíem jugar amb coses molt senzilles i sobretot amb companys.
A mi m'agrada molt escoltar-te, Josep Maria, perquè em fas present, doncs, que una altra manera de viure, doncs, era possible. Tens tota la raó, inclús en les ciutats més petites, ja no parlem a Barcelona, no?, que és monstruosa, podríem dir, en quant a la població, etc. Jugar al carrer, doncs, és molt complicat. Sí que és cert que hi ha moltes places i els nens allà es poden ajuntar, però aquesta llibertat d'estar al carrer, de jugar de manera col·laborativa, d'inventar, perquè les joguines eren molt senzilles i et donaven peu a que a partir d'una cosa molt senzilla tu li donessis diferents usos, diferents maneres d'entretenir-te amb aquestes joguines, doncs jo crec que era molt interessant. I m'estàs fent recordar doncs el que m'explicava el meu pare, que per cert, perquè sàpigues, tindria ara mateix la teva edat, per tant sou del mateix any, del 40, sí senyor.
Sí.
Escolta, alguns dels joguets que teniu al museu provenen de grans personatges que n'han fet donació al museu.
Sí.
Seria el cas de los 7 dels germans Anna Maria i Salvador Dalí, que va assassinar Federico García Lorca, el Ciurell de Joan Miró, la Rosegall de Joan Brossa o els joguets de Josep Maria Palau i Fabre. És impressionant tenir aquestes joguines al vostre museu.
Sí, és que quan visites el museu te dones compte que hi ha moltes coses que a darrere d'aquell joguet hi ha tantes històries, i és clar, evidentment, les més directes són aquestes, les que, com has dit tu, de personatges coneguts, no? Sí. Però els que no havien pertangut a cap personatge conegut també tenen unes històries. I a vegades, això, mira, ahir tarda, que va venir un amic meu que feia temps que ens veiem, vam fer una volta pel museu, vam estar allà, aquesta peça, fiques maco, era un cavall de llauna que tenia un pallasso a sobre i que anava endavant i enrere i tal. Dic, saps on t'ha vingut aquest joguet? No, evidentment no sabia on va venir. Doncs, a 50 metres de casa, de casa del museu, a tocar el teatre municipal de Figueres, amb unes escombraries, jo passo cap allà, que anava cap al museu, i veig aquella peça, no sé d'on venia ni la història que havia tingut.
Clar.
Que de les escombraries passi a dintre una vitrina d'un museu, realment és una cosa, bueno, com a mínim emocionant pel joguet i pel que l'ha recollit i que l'ha posat a dintre les vitrines.
Emocionant, sobretot, perquè denota aquest amor, no?, per la història que hi ha darrere de la joguina, que em sembla realment apassionant. Escolta, parlem una mica dels inicis del museu, perquè gràcies a la col·laboració també de Lluís Duran Simón vas fundar aquest Museu de Joguets de Catalunya, que va obrir les seves portes, atenció, al 1982. Jo tenia 2 anyets, imagina't. I el que des d'aquell moment doncs vas passar a dirigir-lo, i hi ha hagut tota una evolució, no?, dins d'aquest museu. Però com van ser aquells inicis? D'on va sortir aquesta idea? Com et va venir? Te'n recordes?
Mira, sí, oh, i tant. Mira, va ser una cosa fantàstica. No podia començar més bé.
Sí.
Jo havia anat recollint joguets perquè havien sortit... Jo estava, en aquell moment, jo havia anat a Barcelona a estudiar, no el 82, sinó abans, el 60, no? Havia anat a Barcelona a estudiar, i vivia a Gràcia, i a Gràcia doncs hi havia unes quantes ferreteries que durant l'any no venien joguets, però que quan s'acostaven les festes de Nadal emplenaven tots els separadors de joguets i els venien.
Molt bé.
Llavors havia sortit un material que no era el plàstic encara, però que es deia plexiglas, que era un plàstic tou, ara que no ens sent ningú, ben fastigós.
Però fastigós, Josep Maria, perquè el mossegaves tu o què?
No, però era poc amable quan el tocava.
Poc amable. Ah, vale.
I després s'enganxava una mica els dits, com es fonia, no sé.
Val.
Jo no en tinc bon record.
Vale.
Però sí que tinc bon record de les ferreteries aquestes. Les ferreteries el que volien era vendre el que es venia en aquell moment, que era el plexiglas, i començava a haver-hi el plàstic.
Uh-huh.
I em guardaven totes les peces que sabien que m'afeccionaven a mi.
Sí.
I a vegades, encara en tinc algunes que tenien l'etiqueteta que hi havia el preu, i eren preus a vegades amb ral, no? 3 rals.
Déu-n'hi-do.
Imagina't dels anys que feien que estaven esperant que passés en Josep Maria Joan Rosa per allà a emportar-se'l cap a casa, no?
Que estupendo, Joan, Josep Maria, quina és història.
Dir, amb tot això hi va haver vaig fer una col·lecció prou important. Un dia em van fer una entrevista a una de les primeres planes dominicals de la Vanguardia.
Sí.
Em van fer una entrevista i jo, doncs, amb els meus joguets que tenia a casa, llavors ja els tenia a Figueres, vaig convidar que si algú volia venir a veure els joguets, doncs, llavors Figueres no era tan poblada com ara, no? Vull dir que demanés per mi i podia venir a casa a veure. I va venir molta gent, però va venir gent importantíssima com en Joan Brossa, i va venir també en Foix, i un altre que va venir i que va quedar molt, molt fixat de què va venir va ser Manolo Vázquez Montalbán. Va emocionar, li va agradar moltíssim, i va fer 2 planes a la revista Triunfo, que en aquell moment era una cosa excepcionalment important, que se'n deia La noche de los juguetes vivientes. I a partir d'aquest article, sobretot, el Col·legi d'Arquitectes em va demanar si em veia amb cor de fer una exposició. Dic, home, i tant, només faltaria. Si convido la gent a venir a casa,
clar,
a treure el joguet.
T'ho he encantat, eh?
Demà vam fer una excursió de Figueres fins a Barcelona, però en un lloc excepcional, un edifici d'en Gaudí, el Palau Güell.
Oh.
Vull dir, vam començar d'una manera excepcional.
Vau començar a dalt de tot, eh?
Sí, sí, i com que en aquell moment encara no existien vídeos ni coses d'aquestes, vam gravar una pel·lícula perquè es poguessin veure en moviment, i en Jordi Cadena, en Gustavo Hernández, en Tomàs Pla de Vall, doncs van fer una pel·lícula fantàstica que es deia Parafràstic 1, perquè van pensar que faria molts parafràstics més, no? També per animar l'exposició, el Brossa ens va fer un sonet per posar en el cartell, molt maco. Teníem unes titelles que venien de tant en tant actuant allà, però no eren qualsevol titelles, eren les titelles Claca, que els personatges, les marionetes, els havia fet en Miró. Mm-hmm. O sigui, sense buscar-ho ni forçar-ho, ens vam trobar amb el bo i millor de tot el món, que era Catalunya i Barcelona en aquell moment.
M'està fascinant perquè crec que...
L'exposició, que va tenir molt èxit, sí, ho van anar demanant a molts llocs. I entre aquests llocs, i quan ja estàvem quasi tocar el 80, a Perpinyà acabaven d'inaugurar un palau de congressos fantàstic. Uh-huh. Ells admiraven molt, era una gran novetat per la ciutat i tal. I em van demanar de veure si podia anar per Nadal a fer una exposició allà, i vam anar a fer aquesta exposició. I en Lluís Duran, com has citat tu, sí, havia anat a Perpinyà a comprar no sé què i van a veure l'exposició. Va quedar tan meravellat de la gent que hi havia, de lo que tothom estava tan i tan content, i de tornada cap a Figueres, quan ell va tornar cap a Figueres, va venir a casa meva, i a les 11 jo ja estava al llit, dormint. Escolta, hauríem de fer un museu en l'Hotel París, que era un edifici que...
Motivadíssim, eh? Va tornar de Perpinyà.
Era el cor de Figueres i un edifici del 1767 que posteriorment havia sigut convertit en hotel, però estava tancat com a hotel. Dic, bueno, demà ho anirem a veure, i l'endemà, doncs, amb ell vam anar a veure-ho, i un cop més la inconsciència, doncs, em va fer dir que sí, home, ja en farem el museu. Clar. Però recordo perfectament que de la primera planta, que era el gran menjador del, sí, hotel París, sí, miraves a l'aire, que hi havia dues plantes, però veies el cel, perquè el 1767 no havia passat en van allà. Però bueno...
I aquesta és la gènesi, del museu, una història repleta de passió. El Josep Maria Joan Rosa és fundador i director del Museu del Joguet de Catalunya a Figueres, a Girona, i en una setmana com esta volíem parlar amb ell uns minuts perquè ens presenti aquesta petita, aquesta gran joia que ha demostrat aquest Museu del Joguet. Josep Maria, enhorabona per la passió, per la tasca, per tants anys dedicat a aquesta història que hi ha darrere dels joguets, i que vagi molt bé. Gràcies per atendre'ns.
No faltaria més, i que els Reis us portin moltes coses.
Bueno, això sí, ens hem portat bé, no? Això va la cosa així. I aquí al camí som una mica distrets.
Jo crec que ara, quan falten pocs dies perquè passin els Reis, sí, tothom fa molta bondat, eh? Però...
Efectivament, aquí recuperem una mica, eh? Quan s'apropa tothom ens posem firmes. Moltes gràcies, Maria Rosa.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats, on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els diumenges a les 9 del vespre. La veu dels animals i la natura. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Civilizado como los animales.
Ràdio Estel.
Dissabte, coneixíem la mort del papa emèrit Benet XVI. Ratzinger va morir als 95 anys d'edat al monestir Mater Ecclesiae del Vaticà. La capella ardent del papa emèrit ha quedat instal·lada a partir d'avui a la Basílica de Sant Pere, i ja estem veient aquestes infinites cues de fins 3 hores de fidels que es volen acomiadar d'ell. Per tractar breument la seva trajectòria històrica, el seu pes històric a dins de l'Església, hem contactat Diego Sola. Diego Sola és doctor en Història Moderna, Moderna, amb Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, on també és professor, lector i director del Màster en Història i Identitats al Mediterrani Occidental. Els seus principals interessos han sigut l'estudi de l'espiritualitat i la cultura religiosa en l'època moderna, entre altres coses, i darrerament ha publicat en Fragmenta un llibre que vàrem presentar aquí al Camins, Història dels Papes, molt amè, altament recomanable, en què fa un recorregut per tota la història d'aquesta figura universal, la dels papes. El podem saludar ja. Diego Sola, bona vesprada.
Bon vespre, Rafa.
Gràcies per estar amb nosaltres. Mira, tenia moltes ganes de parlar amb tu, ja saps que anem parlant de tant en tant pels xats, i em ve molt de gust saludar-te per tractar aquesta figura, la del papa Benet XVI. Com et va agafar la notícia de la seva mort, Diego?
Bé, com moltes persones estaven pendents d'aquesta notícia, perquè ja feia dies que s'havia advertit del deteriorament del seu estat de salut, però bé, també era una persona al llarg de la seva vida amb una mala salut de ferro, no?, que l'havia acompanyat ja abans de ser papa, però bé, finalment aquesta notícia va arribar.
Quina és la rellevància de Benet XVI dins la història de l'Església? Perquè tothom està parlant, els que es coneixen, el coneixen més, el que els coneixen una mica menys, de la seva impressionant figura com a teòleg. Però tu, que tens aquesta visió transversal, històrica de l'Església, com el situaries dins de tota aquesta història universal?
Bé, en la història del papat, jo crec que Benet XVI quedarà com un reformista que no volia ser-ho. Aquest adjectiu pot sobtar una mica, perquè normalment doncs l'opinió publicada sobre papa Ratzinger l'ha situat com un papa més aviat conservador, que ho ha estat en molts aspectes, però per diverses decisions que va prendre durant el seu pontificat, tant des d'un punt de vista de reforma moral de l'Església interior com la revolucionària decisió d'abdicar, això el converteix en un reformista, com deia, potser sense que ell volgués ser-ho, realment.
I què destacaries del seu pontificat, la seva obra magna, podríem dir?
Bé, jo crec que Benet XVI serà recordat com la persona que realment engega o posa els fonaments, els primers fonaments, d'aquesta reforma que després ha continuat amb molta força i que en fa bandera el papa Francesc. És a dir, s'ha dit molt aquests dies, s'està dient que no hi ha Francesc sense Benet XVI. No? Benet XVI, ja abans de ser papa, fa un diagnòstic molt cru sobre la situació interna de l'Església, arriba a parlar fins i tot d'una església plena de brutícia, d'una església amb molta supèrbia, i el que intenta fer en els seus 8 anys de pontificat doncs és canviar aquestes dinàmiques d'opacitat, de corrupció, amb moltes dificultats. De fet, s'ha dit que el motiu de la seva abdicació va ser precisament el no veure's capaç de revertir aquesta crisi, i en perspectiva històrica, perquè per al període contemporani serà un papa, en aquest sentit, renovador, i especialment per aquesta decisió de l'any 2013 d'abdicar, que obre un camí als papes del futur de no haver de sostenir el magisteri pontifici fins al final de la seva vida, que en el seu moment va ser revolucionari.
Perquè tu creus que aquest gest seu, no?, després de 600 anys sense produir-se, obre aquesta porta, no?, que treu una mica la por a futurs pontífecs a dir, bueno, jo arribo fins aquí.
Exacte. De fet, Benet XVI va aplicar el que ja feia molts anys que en l'Església diocesana succeïa, no?, els bisbes que a certa edat presenten en aquest cas preceptivament la seva renúncia i després passen a ser bisbes o arcabisbes emèrits. Doncs aquesta és la realitat que ell va portar, d'una persona que per condició física, per condició de salut, per forces fins i tot d'un punt de vista mentals, no?, intel·lectuals, no va veure capaç de fer tota la feina que tenia per endavant, i això descarrega molt als futurs pontífecs, el propi Francesc, que tampoc sabem què podrà passar, però diguem, hi ha tot precedent per poder abdicar sense que això resulti traumàtic per a l'Església.
Clar, aquesta circumstància no es donava des de feia, com s'ha repetit, per activa i per passiva, 600 anys. Saps quina va ser la circumstància anterior?
Bé, la circumstància anterior dels 600 anys, que és la de Gregori XII, quan ell abdica, no és exactament una abdicació voluntària. És el context del cisma d'Occident, on es van anar succeint fins a dos o tres papes simultàniament, que regnaven, i bé, es va arribar a una solució de compromís, les diverses faccions de l'Església, que van portar a Gregori XII a dimitir. A mi l'abdicació de Benet XVI em va recordar molt més a la de Celestí V. Ens hem d'anar 8 segles enrere, el 1294, que ell sí que va ser un papa que motu proprio, és a dir, totalment convençut i en contra del que li aconsellaven moltes persones del seu entorn, va dir, renuncio perquè no em veig capaç de governar aquesta barca. Per tant, Benet XVI és més Celestí V que un Gregori XII que va estar molt més forçat per les circumstàncies del sisme d'Occident.
Clar, una cosa molt curiosa que es produirà dijous, per exemple, és que tindrem la particularitat que un papa, el papa francès, presidirà les exèquies d'un altre papa, el papa emèrit Benet XVI. Això havia succeït alguna vegada, Diego, ho saps?
No, això és la primera vegada en la història del papat que succeeix.
Per tant, molt curiosa la circumstància.
Exacte.
No?
Molt, molt curiosa un papa regnant que presideix la cerimònia fúnebre d'un papa emèrit. Bé, això d'emèrit també és un adjectiu que l'utilitzem, però tampoc no està gaire regulat, no? En aquests anys ha sigut una mica dubtós com havia de ser tot el protocol, tot el cerimonial entorn de Benet XVI, sobretot sí. Una vegada que morís, que és la gran feinada que suposo que estan tenint aquests dies els cerimoniers i els experts en protocol de la Santa Seu per veure com encaixen tot això.
D'entrada, el que hem tingut és una primera diferència a banda dels signes, no? Ja una vegada està el cos present, que està en la capella ardent i està exposat, la gent està fent aquesta visita de comiat. Hem tingut diferències perquè, per exemple, no porta el pali, una petita diferència, i tenim, normalment, quan mor un papa, diguem, que està exercint, doncs són 9 dies de dol, en aquest cas ho han retallat fins dijous.
Exacte. Aquest és un protocol, de fet, que ja feia molts anys que evidentment, els cerimonies de la Santa Seu havien començat a treballar. Que hi ha molts aspectes molt novedosos, no? Quan un papa fins a Joan Pau II, en aquest cas, doncs, quan moria, la importància, per exemple, d'anul·lar, de fer malbé, de ratllar i de destruir la nit del pescador. No? La nit del pescador de Benet XVI encara no ha estat destruït, serà destruït en aquests dies, però sí que, per exemple, el 2013 es va haver de ratllar, no?, per evitar la signatura de documents pontificis. El fet de que Benet XVI ara ha exposat el seu cos, doncs, per exemple, tampoc no porta el bàcul, per exemple. El fet, per exemple, que la vetlla prèvia a la de la Basílica de Sant Pere no es fes a dins del Palau Apostòlic, per simbolitzar que el Palau Apostòlic com a lloc de residència del sobirà, no?, sí. De la Santa Seu, doncs, bé, hi ha hagut tot un seguit de detalls que crec que han estat ben trobats de com significar, doncs, el que és la mort d'un papa, però d'un papa que no exercia, que no tenia la sobirania papal.
Creus que a partir d'ara, i veient la circumstància que s'ha donat i que pot ser sobre aquesta porta el Vaticà, la Santa Seu, establirà un protocol per a aquestes circumstàncies?
Crec que això seria molt, molt important i molt necessari perquè al final estem parlant del màxim responsable de l'Església Catòlica. El període, diguem, de meritatge, per dir-ho així, de Benet XVI i en relació al nou pontífex que ha estat francès ha sigut plàcid perquè no hi ha hagut, diguem, problemes entre els dos, no?, que es podien haver produït, però no, malgrat algunes controvèrsies sobre les persones que han volgut instrumentalitzar la figura de Benet XVI. Jo crec que, tot i que ha anat bé aquest període des d'un punt de vista institucional, des d'un punt de vista, per exemple, de la Constitució Apostòlica, que regula tot això, segurament s'haurà de regular, com d'altra banda està regulat tota la qüestió dels bisbes i dels arcabisbes emèrits. Segurament en una propera, bastant propera reforma d'aquesta Constitució Apostòlica, aquesta qüestió quedarà abordada i es podrà fer amb molta facilitat la reforma perquè Benet XVI ja va deixar fet el precedent de com s'havia d'actuar.
Estarem ben atents. Diego Solà, doctor en Història Moderna, Premi Extraordinari per la Universitat de Barcelona, a més, autor d'aquest llibre interessantíssim, us el recomano moltíssim, Història dels Papes de Fragmenta, avui ens ha ajudat també amb una mirada històrica sobre la figura de Benet XVI. Diego, un plaer parlar amb tu i moltes gràcies.
Un plaer, Rafa. Bon any. Fins aviat.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
A mi que vinguin els Reis em fa molta il·lusió, però només que vingui Olma Giró fins a aquest estudi. Olma Giró, bona vesprada.
Molt bona vesprada, me'n vaig ara mateix, Rafa. No pots comparar la il·lusió que et fa que vingui amb els Reis. Els Reis de l'Orient.
Però cadascú, escolta...
No, els Reis
Olma,
de l'Orient.
Olma,
res com
calma.
Els Reis.
Olma, cadascú viu les coses com les viu. No pots imposar les teves sensacions.
De Queen of the Radio
pot. A mi em fa... No, però jo em rebel·lo, jo sóc un rebel. O sigui, a mi em fa més il·lusió que vinguis tu aquí a l'estudi que els Reis, Max. Ara mateix.
No et rebel·lis gaire, no et rebel·lis gaire, que avui venen els Reis.
Escolta, ara ens parlaràs la secció que ens has preparat després d'aquesta petita... Sempre comencem una mica discutint tu i jo, no sé què passa, eh? Yeah. Perquè és una mica, bueno... It's the Queen of the Radio. Però vull saludar un altre gran personatge, una persona que ens acompanya moltíssims coses en aquest estudi, que avui s'afegeix a la festa... El rei mag, el nostre rei mag particular de l'economia, quina mirada, eh?
Bueno, sempre hi ha algun rei mag, no?
Salvador Aragonès, bona vesprada.
L'hauríem de treure, però vull dir, ara en aquests moments no tinc cap rei mag pel cap, no?
No,
tinc
cap.
Tinc només els tres, el blanc, el ros i el negre.
I ja està.
Són
i després vostè, l'aragonès.
I l'aragonès. Ah, sí? L'aragonès. Salvador ens acompanyarà durant tot el programa, anirem també xerrant amb ell. Olma Giró, què ens has preparat per avui?
Moltes cosetes, Rafa.
Doncs anem per feina.
Mira, saps què? Que sense més preludis, si jo ara mateix us poso...
En el castillo de Grayskull, Skeletor se enfrenta a las fuerzas del bien.
Bienvenido, He-Man.
Què és això?
Bueno, se'm posa la pell de gallina. He-Man i los màsters de l'univers.
He-Man, m'encantaria dir-te, a mi també, però no en tinc ni idea. Explica'ns què és això del He-Man.
No, jo us explico. Aquí, en aquest estudi ara mateix, la nit de Reis, ens hem ajuntat tres generacions. Olma, que és, bueno, molt jove, joveníssima. Jo, que sóc una persona de mitjana edat, que crec que és el pitjor que es pot dir d'una persona, i una persona amb la saviesa i el bagatge vital, com és Salvador Aragonès, ja amb la seva edat.
I vaticanista.
És un detall, important per a aquesta secció, vaticanista.
Avui és important.
Avui sí, avui encaixa molt. Avui sí. Llavors, escolta, clar, aquí parlarem de joguines, i aquest és un anunci d'una de les meves joguines favorites quan jo era petit, He-Man i los Masters de l'Univers. Gent molt musculosa, que lluitava contra un esquelet, Skeletor, i defensava el regne de Grayskull. Bueno, eren com aventures de ninots. A mi m'agradava molt.
Clar, no, és que... Has fet molt bé, aquesta presentació, que és com curiós, no? He de dir una cosa, que o sigui, aquesta secció està pensada en això, en les tres generacions, anar pensant doncs, què jugàvem quan érem petits i a què juguem encara ara el dia d'avui. Però a mi, Salvador, m'han xivat que tens molts nets.
Sí, 17.
No tants me n'havien xivat, però
m'havien... Me'n batejar un l'altre dia.
Home,
mira que bé.
La setmana passada.
Com es diu?
Tu ja ho saps.
Ja, però no me'n recordo.
Gonzalo.
Escolta, en digues. Gonzalo juga a Tamagotchis?
Tamagotchi, no. Salvador. Tamagotchi, saps el que és?
Tamagotchis.
Tamagotchis, que és com una maquineta.
És una maquineta.
No, però si el Gonzalo té un mes...
Hauríem d'haver començat per aquí,
pobre Gonzalo. Aquí, mig.
Aquí s'ha fet un fasca de la boca.
Els seus germans sí que juguen.
Molt bé.
Doncs mira, avui precisament llegíem al periòdico que el Tamagotchi és un joguet que es va posar molt de moda doncs, a final dels anys 90, el 96 va sortir.
Sí.
I jo quan era petita hi jugava. I de fet pensava, era el meu joc preferit, no? I justament avui... Abans de fer la secció, agafo i llegeixo que aquest any ha sigut dels joguets més venuts. I dic, uau.
Tot torna
i és fortíssim.
Sí que t'he notat, expliquem als oients, que fora de micro, darrerament m'has insistit molt amb el tema Tamagotchi. Jo l'he tocat una mica, jo, perquè tothom vam tenir també quan jo era petit, però no, a mi no. Jo era més de ninots, de He-Man i de G.I. Joe, ja t'ho dic també.
De quin has dit?
G.I. Joe.
G.I. Joe?
Aquests no els tens, eh?
No, Supercine...
Supercinexin, sí, home, tant, també.
Supercinexin, l'escoltem, perquè m'agrada molt la veu que hi posa.
A veure.
Traves Scalestri, Ferrari campeón del mundo, Alpine, potentes Fórmula 1, espectaculares Dragsters. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios.
A veure, estem escoltant l'anunci de l'Scalestri, que també tocava.
És de la teva època, eh? Perquè això forma part, quan tu busques a internet, anuncis dels anys 80, calculant que en Rafa als anys 80 tenia uns 10 anys i és el que acabes, no?
Jo vaig tenir el 80 clavat, per tant és molt fàcil calcular la meva edat. Jo als 90 tenia 10 anys. Quan va començar als 90, tenia 10 anys.
Escolta, jo tinc moltes ganes perquè quan t'he preguntat que què jugaves i m'has dit el Super Cinexin, he vist l'anunci i dic, uau, que fort. Escoltem l'anunci i ens expliques com anava això del Super Cinexin.
El tall número 6, David.
¿Vas a hacer cine?
Claro, con mi Super Cinexin. Clic, clac, rrr. Atención, luces, acción. Hay tomar despacio. Siguiente plano. Corre, corre. Adelante.
¡Atrás!
Super Cinexin y a por el Oscar. Ahora con dos películas.
A por el Oscar.
A por el Oscar.
A por el Oscar.
A por el Oscar.
Allo era, un, como una máquina, ¿cómo explico? Como un proyector de cinema que tenía el seu rollo y tú el proyectabas a la pared y tenías dos películas que igual duraban dos, tres minuts. Però clar, les podies reproduir les vegades que vulguessis,
no?
O una mica més. Tu, et sona el Super Cinexin, Salvador?
Sí, això sí, els Tamagotchis sí. No, però
els Tamagotchis no, però el Super Cinexin.
Però això, els Tamagotchis és el que es diu ara així, no, però abans deia d'una altra manera. Però era cine.
Era cine, era fer cine. I tenies pel·lícules del Pato Donald, de Mickey Mouse, eren coses d'aquestes,
sí, de fet, a la carcassa del joc de quan anuncien sí, el Super Cinexin surt el Pato Donald.
I ens feia molta il·lusió. Ara, clar, ara tens l'accés a totes les plataformes, la tablet, el mòbil, però llavors tenir una pel·lícula que tu te la posaves allà i la feies reproduir, això era màgic, home.
I una pregunta... ¿Jugabas sol o amb algú?
No, jo t'explico. Jo és que tinc una infantesa molt solitària. Jo sóc el petit de tres germans, però em porto 12 i 14 anys en les meves germanes. Oh. Per tant, jo m'he criat sol, més sol que un mussol. I molt trist tot, perquè anava jo inventant-me les coses.
Has llegit molt, no?
He llegit molt, efectivament. He vist,
típic,
cine... he vist molt cinema. He vist molt cinema. Sí,
però trist, no, home, no ho diguis.
Home, una mica
això.
Trist, perquè no teníem qui jugar.
Avui, això, home, avui ens recordem dels nens que no tenen joguines o que probablement...
Home, sí, sempre, a veure, sí, Salvador. Sempre hi ha gent que està pitjor. Això
no tenies tot... joguines?
O... Sí, tenia. Ah,
sí, no, jugava al Super Cinexin.
Pues, I a He-Man.
I a He-Man, i a Escalèxtric. Escalèxtric,
Escalèxtric.
Li preguntem a Salvador.
Aquest no m'encertaràs gaire.
No, jo crec... auguro que, si més no, potser no hi va jugar, però estic segura que saps del que et parlo quan sentis aquest tall.
El mundo de Mariquita Pérez. La muñeca que ha hecho soñar a tres generaciones. Ya en tu kiosco el primer fascículo y tu Mariquita Pérez por 995 pesetas.
No m'ho puc creure.
No et sona la Mariquita Pérez?
No, és que no els...
que no van els auriculars,
aquests no funcionen bé.
No em fotis, Salvador.
Ja li he avisat, però m'ha dit que no hi ha res a fer.
No hi ha res a fer. Bueno, llavors ens escoltem
els auriculars,
Vale, vale.
La Mariquita Pérez et sona o no?
Sí. Prou.
D'això és el que anàvem a parlar ara.
Doncs digues.
És de la teva època, no, la Mariquita Pérez?
Bueno, no.
No?
No.
No hi jugaves?
No, la Mariquita Pérez no.
Era més...
Home,
ara no vull dir, no em vull augurar si dir més moderna o més antiga.
Com?
De quan és? O sigui, encara no existia la Mariquita Pérez?
Sí, que existia la Mariquita Pérez. Però, tu
vull dir... a què jugaves, tu, Salvador?
Jo jugava camions, a cotxes...
Camions i a cotxes.
I llavors, doncs,
viatges fèiem... Viatges de gènere a tope.
Carregàvem i descarregàvem... i creàvem carreteres i trens.
Home.
I coses d'aquestes. O sigui, a mi, diríem, els Reis sempre s'han portat bé des del punt de vista de la, del transport, no? De la logística.
S'han portat bé des del punt de vista del transport.
La logística era el que... Mira, ja estava al mig de dues germanes que jugaven doncs, amb altres coses. No?
A la Mariquita Pérez, segurament.
Clar, segurament. Però tu, el teu era la logística, Salvador?
Sí, no, a mi la logística no m'ha tirat mai.
Escolta, doncs alguna cosa
malgrat
no ha funcionat.
Els Reis van fer tot el possible perquè m'agradés, doncs al final vaig decidir-me tot menys la logística.
Ets contradictori, Salvador, ets contradictori, però ja ens agrades així.
Bueno, perquè jo sóc contradictori per se.
Per se.
Per se.
Per se.
Sí.
Escolta'm, deixes acabar la secció dient quatre curiositats
però,
que crec.
Sí, evidentment, però no, vull saber a què jugaves tu, a part del Tamagotchi.
Jo també era una mica de viatjar. T'he de dir que tenia els dos gèneres, és a dir, jo jugava a...
Tenies dos gèneres, depèn?
No, és a dir, m'agradaven joguets que podríem considerar tant de nens com de nenes, perquè per una banda jugava a Baby Born, que ara escoltarem el seu anunci, gran Baby Born.
El nuevo Baby Born es como un bebé de verdad. Bebe su biberón, llora con lágrimas de verdad...
Imagina't, és un anunci de 2005.
No, poca conya. Era l'última novetat. Jo me'n recordo d'aquest anunci que m'encantava, volia Baby Born, perquè plorava. Tu li posaves amb un biberó, no sé on era, si al braç o pels ulls...
El biberó al braç.
No.
Sí.
Tu li injectaves aigua per algun lloc del cos de Baby Born...
Li sortien llàgrimes...
Li sortien llàgrimes. Llavors, la més moderna, l'any següent, ja feia pipí tot. Però m'encantava dir que plorés a Baby Born.
Serà tot molt líquid, no?
Sí. Cada vegada sortia més aigua.
Parla-li per baix, sí. L'última tecnologia. Ai. Jo jugava a Baby Born, Rafa.
Vale, molt bé.
I Spider-Man, també.
Spider-Man.
Ah, sí, això sí.
Sí, Spider-Man.
Això, mira, molt bé.
Aquí, ah, sí?
Aquí hi ha una barreja interessant.
I també el Monopoly.
Jo el Monopoly no l'he tocat massa.
Ah, sí, el Monopoly. El, com es diu?
Monopoly.
Monopoly. Monopoly. En italià es diu Monopoly.
Monopoly.
Sí. Llavors és que a vegades és més diferent.
Vaticanista.
El parxís, he jugat al parxís, a l'oca, a tots aquests jocs de taula, a dames i sobretot als escacs.
L'Olma ens ha de deixar ja...
Soc un jugador d'escacs.
Salvador, l'Olma ens ha de deixar de seguida perquè ha d'agafar un tren per anar a viure amb la família aquesta nit màgica. Moltes però té ganes. Algunes dades curioses que a veure si es pot assumir alguna cosa.
Mira,
abans de sortir
em
corrents.
Quedo amb una, només amb una. Oh, vale. El joc de les cadires,
ah, sabeu sí.
d'on ve? El joc de les cadires. Això t'agradarà, Salvador, n'estic segura. Doncs el seu origen sembla ser, no hi ha papers que ho constatin realment, que és monacal. Per què? Què passava? Que els monjos havien de ser molt puntuals i qui no arribava a taula no tenia cadira.
Ah,
i és d'on ve la dita a la taula d'en Bernat, qui no hi és... No hi has comptat.
I passava alguna penitència?
Això ja no m'ho han dit.
Segurament.
Segurament. Home, segurament. Haver de menjar dret o no poder-se
sentir. O no menjar.
Fer
de lluny.
O no menjar.
Doncs mira.
Això, el vaticanista sap molt d'aquestes
això
coses.
Això està molt bé.
Olma Giró, moltes gràcies. No volem entretenir-te més, perquè tens 30 segons per sortir per la porta i agafar un tren. Que passis una molt bona nit amb la família i que vinguin molt carregats. Segur que sí, perquè tu ets un encant.
A dormir aviat, els dos, eh?
Sí.
Sí.
A dormir aviat, segur?
Sí, Salvador i jo anirem segur. A dormir aviat, i per cadascú al seu llit, evidentment.
I mandarines als Reis.
I mandarines. Molt bé. Olma Giró, mil gràcies. Nosaltres que fem una petita pausa i ens quedem amb Salvador Aragonès, que tenim moltes coses per parlar amb ell. De seguida tornem.
Ràdio Estel.
Adeu al Papa Teòleg. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana hem preparat un especial de 16 pàgines dedicat a Benet XVI, que ha mort als 95 anys després de tota una vida de servei a l'Església. Només Déu coneix el valor i la força de la seva intercessió, dels seus sacrificis oferts pel bé de l'Església, ha remarcat el Papa Francesc. En aquest especial comptem amb l'anàlisi sobre la figura de Ratzinger a càrrec de diferents col·laboradors.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Rafa Sanahuja.
Que jo crec que és un canalla que va, no?, amb ganes de, o derrotat per...
És que un dia et fotré un petó aquí en directe.
Camins.
Ens agrada les dimecres, Alberto Gómez.
En el moment en què tu t'has de baixar la teva parada, jo no vull que arribi. Jo vull que s'averi, jo vull que es pari, jo vull que, no?, que es ralentitzi.
Que el moment sigui etern, podríem dir.
Que hem de quedar-nos una estona en el metro per una avería, sigui amb tu.
Ràdio Estel.
Hasta que sintió toda su piel erizada. Hasta aquella pregunta, casi olvidada, en el tiempo. ¿Vienes?
On tu vulguis, Alberto. Jo vaig on tu vulguis.
Expliquem històries.
Doncs ja hem fet la prèvia d'aquesta secció i hem tingut aquest primer tast en forma de separador amb la creativitat de Ferran Capdevila i Paula Moreno, que sempre ens regalen aquests moments de programes anteriors. Jo us dic una cosa, si alguna vegada ens donen un onda serà pels separadors, jo ho tinc claríssim. Alberto Gómez, bona vesprada.
Que, o sigui, que és més important, no?, el que separa que no el...
És que el programa sencer és una excusa perquè vagin sonant separadors al final.
Però de fet, jo tenia un company de pis que
sí,
estudiava publicitat i que ell deia que odiava la gent que no suportava els anuncis. I ell deia, és que l'important, no? La cosa bona de la televisió és quan arriba els anuncis, deia ell.
Home, jo no sé si
lògicament, tant... estudiant de
publicitat. Clar, de publicitat, ell ho defensava. No, jo no sé si tant, però que aquí li han donat personalitat al programa mitjançant els separadors, això ho tinc jo claríssim.
Molt xulo, eh?
I efectivament, el mèrit moltíssim de Ferran Caudevila i Paula Moreno cada dia s'ho curren. Bueno, Alberto Pérez, periodista de Jerez, però bueno, un català més entre nosaltres des de fa molts anys, cròniques, reportatges i autor d'aquest meravellós llibre Por un momento, en què fa doncs, tot un reguitzell de microcontes meravellosos i cada dimecres, bueno, cada 15 dies els dimecres, ens ajuda a fer una passejada per tot aquest univers. Avui, Alberto, deixa'm que ho digui, conciliació familiar, tu m'ho deies a l'entrar.
Sí.
Vens molt ben acompanyat, que els hem convidat a que entrin aquí a l'estudi, però són tímids i discrets i no han volgut, i em sembla molt respectable, però vens acompanyat dels teus fills, Marc i Bruno.
Correcte.
Des d'aquí una salutació a Marc i Bruno. Mira, estan saludant, perfecte. Dona's la pilota, que juguin una mica. Juga amb ells a la pilota, Ferran. Doncs em fa molta il·lusió que t'hagin acompanyat, conèixer-los i que escoltin també aquest moment. Escolta, il·lusió, setmana de la il·lusió.
Correcte. Sí, sí, són festes, són dies... Són moments per compartir, evidentment, no? Per disfrutar, però també per, no? Per imaginar, somiar o, no? O prometre's no anar-hi al gimnàs, que és molt, no? Molt habitual. Sinó...
Bueno, el gimnàs és molt somniador, allà a la cinta també pots anar somiant alguna cosa.
Jo acabo de passar per davant d'un i no m'ha aspirat cap microcompte, ho confesso. No diré el nom del gimnàs, però no m'ha...
Ara m'estava dient el cap de vila que també és un moment de molts propòsits d'any nou. Hi ha gent que funciona d'aquesta manera, que fa com un balanç i es proposa, no?, per aquest any. Moltes vegades acaben en fracàs estrepitós.
Jo vaig enviar-te una cosa el 31. Home. Sembla que va agradar.
Et dic una cosa, em va enviar un missatge via WhatsApp a Alberto Gómez, impagable, li vaig contestar amb molt de sentiment perquè és que realment em va impactar. No, era una cosa interna entre nosaltres, però dic, és que Alberto, és que és impagable per aquesta sensibilitat que regala i que a mi en el moment em va fer reflexionar, evidentment. Avui continuarem reflexionant amb els teus microcontes i amb aquesta il·lusió.
Sí, home, sí, jo crec que podem fer-ho, ho hem de continuar fent, perquè sí. Tu disfrutes, jo disfruto. I
fem disfrutar, i fem gaudir, que és el que es tracta, perquè nosaltres estem de cara a l'audiència. Que sàpigues que tenim un parell de microcontes que companys de la casa ja saps, que han seleccionat també perquè puguin sonar en antena i perquè tu comentis el que vulguis, però podem fer aquest exercici de pensar en la il·lusió d'un moment com aquest. Aquesta setmana, no sé si en el teu llibre tens algun microconte que pugui encaixar, segurament sí.
Sí. Anem a intentar-ho.
Vinga, va, anem a intentar-lo. Comencem amb un primer microconte i a partir d'aquí, com ja sabeu, fem la reflexió personal. Paula, música maestro.
Llevaba ya varios minutos preparado, sin dejar de mirarlos y sin dejar de pensar en todo lo que cambiarían aquellos peldaños, si es que se decidía a subirlos. Ah. Una escala, ¿eh?
Una escala. Que pot conduir segurament a una trobada.
Segurament.
És aquí, clar, a mi m'encanta quan... és la gràcia del microconte, Alberto. És a dir, s'obren tantes possibilitats, perquè saps el primer que m'ha vingut al cap? Serà segurament perquè aquí a Radio Estel tenim una escala.
Em diràs una mudança o...
No. Saps el que havia pensat? Una entrevista de treball.
Mira.
Perquè jo he pensat, bueno, aquí a Radio Estel la gent que ve a fer entrevistes, darrerament hem tingut entrevistes, ha de pujar unes escales, ha de caminar entre ordinadors i redactors i trobar-se amb un senyor director que li farà la entrevista de treball. I clar, depèn com va aquesta entrevista, pot canviar-te la vida.
Mira, et diré una altra situació. Pels molt aficionats a Friends,
sí?
Hi ha un moment en què Ross ha de triar entre porta esquerra i porta dreta.
Ai, sí, és el moment aquest de la platja que té la nòvia que s'ha quedat calva. Bueno, s'ha quedat calva perquè la Rachel
l'ha convençut per
rapar-se i estan en un moment en què volen tornar Rachel a retomar la seva relació, encara que ell té una relació en marxa, no?
Doncs és com una mena d'escala, no? Pujar-la o quedar-se, no?
I està Ross allà, que no sap per on tirar. I, de fet, s'acaba l'episodi sense saber quina porta tria, perquè obre la porta... I no se sap qui està darrere de la porta, si la nòvia actual o Rachel. Ja us dic jo que és Rachel. Vale. Jo m'imagino que ja tothom ho sap. Per cert, és l'episodi en què li dona aquella carta... És que soc molt...
Llarga.
La carta llarguíssima.
O eterna.
Eterna. I no la llegeix, Ross, i al final li diu, te lo parece? I ell diu que
no
sí.
Sabia, no
sí,
sabia què
sí,
fer.
Sí, me lo parece. I després no li pareixia res del que estava a la carta. Doncs és això, és una decisió... És que aquest silogisme, Alberto, si el fas en profunditat en la teva vida, és a dir, si dius, bueno, aquell dia, en lloc d'agafar el torn A, agafo el torn B, uh-huh. em perdo tot això que he viscut, eh?
Sí, sí. Un tren...
És increïble,
un
eh?
Un metro...
Sí, sí. Un minut de retard de qualsevol història. És una mica per tornar-se boig, però també és la gràcia de la vida. Una mica el... sí, tenim libre albedrío, però no sé fins a quin punt. També hi ha un punt d'assar molt fort a la nostra vida.
Si vos et plantejo una altra decisió, però bastant diferent.
Ui, a veure, doncs ja en tens amb els sentits a tope.
Sus dedos temblorosos volvían a delatarlo, pero no podía evitarlo cada vez que se lo pedía. Verse ante aquel último botón, ante aquella espalda.
La espalda me acaba de dejar despistadísima.
Qué fácil, demanen, ¿no? Que una petita ayuda.
Ah, una petita ayuda yo de... Ah, vale, sí, 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 claro. Bueno, es el que había pensado, evidentemente.
¿Ayudas o...?
O no ajudes.
O no ajudes.
Bueno, s'ha de fer tot amb delicadesa en aquesta vida, eh? Si t'ho demanen és perquè necessiten l'ajuda, o la volen. No sé si la necessiten o no la necessiten. Però també és una decisió, evidentment.
Totalment.
Perquè té un punt d'intimitat.
De fet, és com una escala, també, no?
Efectivament. Allò de ajuda-me con la cremallera, que tal... Sí que hi ha una... Cal confiança. Hi ha gent que no, eh? Ara estic pensant en persones que jo conec que tenen molt poca vergonya amb aquestes històries. Però hi ha gent que pot ser un acte molt
íntim. Jo fins i tot et diria que... No sé per què, m'agrada més el tema dels botons. Que
ah, t'agrada més...
Més que la cremallera, no
bueno,
sé.
Clar, perquè la cremallera és un acte més de seguida i el botó és més delicat.
Sí,
és un
poc a poc.
Més eròtic, podríem dir-lo així.
Sensual. Doncs,
sensual, eròtic sensual, sí, sí, sí. Vols que escoltem algun dels microcontes que s'han deixat?
Vinga, i
tenim a una de les persones que probablement podria encaixar en el segon grup que t'estava dient, gent, bueno, amb un descar interessant, és la companya del matí, Mercè Raga, una crac, una amiga, l'alcaldessa de la parròquia, evidentment, que ens ha deixat aquest missatge per tu i ha triat el seu microconte favorit. Escoltem, Mercè Raga.
Hola, Alberto, la Rafa, bona vesprada, Camins. Bé, és un plaer escoltar-vos. Alberto, t'haig de dir que m'agrada moltíssim acabar el dia, cada 15 dies, escoltant aquest microconte que ens detalles. És tot un plaer. I bé, si m'ho permets, m'agradaria compartir avui també, Rafa, amb vosaltres, amb Camins, un microconte que he triat. I no sé si l'Alberto doncs, després em pot parlar una mica. Va, m'atreveixo i ho llegeixo. A veure què us sembla. Diu així. Quizás era su foto favorita, en la que no los enfocaron, en la que no miraban a la cámara porque no dejaban de buscarse, como ajenos a todo.
Uf, me encanta aquest. Sí, sí, sí. Bueno, són d'aquestes...
Senyores i senyores.
Són, bueno, gràcies per triar-la, aquesta història, o aquesta microhistòria, doncs que explica aquelles fotos que són quasi, no?, molt espontànies, 100% naturals, que costa, no?, avui, sobretot, que estem tan pendents de sortir bé a les fotos, doncs que aquella foto en la que dues persones es miren, o quasi que no poden deixar de mirar-se, que hi ha un algo que es transmet, que es comparteix, i que, afortunadament, diguem, algú ho ha captat en una foto. Però, sobretot, allò d'ajenos a todo. Perquè si t'estàs mirant, no?, d'aquesta manera intensa, o sensual, amb una persona, doncs la resta no hi compta.
Jo, en aquest sentit, ara no puc deixar de pensar en la contrapartida, no?, en l'antítesi. Tu mires la galeria de fotografies d'un mòbil, si algú te la deixa mirar, i saps molt bé ahir quina sensibilitat n'hi ha. Perquè moltes vegades són fotos absolutament repetides i posades. La cara de foto, per entendre-nos, no? La cara de foto. I a mi què vols que et digui? A mi em sedueix poc aquesta manera de posar, no?, la cara de foto. Però la foto especial sí que és cert que és aquella que immortalitza un moment en què tu no estaves pensant en la foto. Estaves pensant o sentint una cosa molt diferent. I és la, per mi és la màgia. T'he de dir una cosa, a veure què penses. A mi les fotografies no m'agraden, ja t'ho dic. Uh-huh. Jo soc, no soc, tinc molt poques fotos al meu telèfon.
No demanaré una, vale, vale.
No, no, home, jo sí, podem fer-nos fotos. I de fet aquí em fan fotos cada dos per tres. La Maria José Mendoza i companyia. Però les fotos per mi tenen un matís que sempre em sap a melancolia. Uh-huh. No sé per què. Allò de mirar enrere i veure la imatge... Jo ho visc així. Hi ha molta gent que no, eh? Que la fotografia li ajuda a recordar la felicitat o aquell moment. Jo mai busco una foto per mirar-la.
I si te la trobes?
Depèn del que sigui. Sí, segurament em crearà aquesta sensació que ja tinc molt interioritzada, que és la melancolia una mica.
Jo crec que passat. Aquestes fotos que, per exemple, es queden dintre dels llibres i que es trobes, no sé, un bon dia així, sí, de manera inesperada, completament inesperada, uh-huh, doncs et regalen un parell de minuts així bastant intensos, crec, recordant aquesta foto, que evidentment tu l'has deixat allà per alguna cosa. És a dir, no l'has llençat. No? De petits, quan teníem aquest carrete de 24 o 36, no? Llençaves algunes. Tarodora, no? Però aquestes fotos més especials sí que les guardes d'alguna manera. I en un llibre és un bon lloc per guardar-les. Mm?
El món de les fotos també és. És que ara estan compartint aquí al xat de la parròquia una foto meva en pijama. Bueno, és igual. Esteu trencant la màgia, amics de la parròquia. Alberto, algun altre microconte? Va, regala'ns.
Jo?
Sí. Ui, doncs, aquí tens un escrit a mà, aquest, què?
Sí, bueno, porto dels del llibre i porto...
I portes d'extra, d'extra.
Sí, sí, sí. Doncs, si et sembla... A veure
per on tires.
Sí. Saps que en aquestes nits, no?, hi ha algú que trepitja, no?, i que intenta, no?, no?, pels pisos, doncs... respirava aliviado, incluso orgulloso, como un ladrón que mira, absorto, el interior de la caja fuerte que acaba de abrir. Había llegado hasta allí, sin tropezar con nada, sin despertar a nadie. Sí, lo había logrado.
Bueno, podria descriure qualsevol de les nits que viuen... No farem spoilers de res, eh?
No.
No farem spoilers de res. Però és molt maco, diguem així, quan els Reis Mags entren a les cases d'amagat, en el silenci de la nit, i van preparant el que... Jo sempre penso que és com una bomba de felicitat. És una frase, sí, és una frase de Mafalda. Ah. O més o menys de Mafalda, de Quino, que deien... ella parlava de la nit de Reis... i els definia com a terroristes de la felicitat. És a dir, programaven una bomba que esclatava el dia següent. Però l'explosió era la il·lusió i la felicitat.
Que és molt aquests dies.
És molt aquests dies.
I que hauria de durar tota la resta d'any, però ens, no? Ens ocupem amb històries que ens treuen aquesta il·lusió.
Tenim dos camins ara mateix. Tenim un altre microconte que han seleccionat, el podem deixar per a setmanes perquè això no caducarà, i tenim el testimoni de la Nina, que és de la caravana. Però si vols podem rematar el moment amb un altre microconte, perquè m'encanta escoltar-te. I jo crec que ens dona un moment d'intimitat. És que aquest programa té una línia i quan vens tu... La línia es converteix en una nebulosa de delicadesa, i m'agrada molt que succeeixi, Alberto. Per tant,
hem parlat del protagonista, no? Del que camina a les fosques, no?
Sí.
Doncs, i els que esperen aquesta persona o aquestes persones
això,
que arriben a les fosques?
Això despertarà sentiments a tothom, perquè tothom hem viscut aquesta sensació.
Doncs, aquí va.
Mica.
Por poco tira el agua y las galletas, y casi se olvida de dejar los zapatos. Está hecho un saco de nervios, y ahora debería dormirse. La noche más difícil para lograrlo.
Oh, es veritat, ¿eh? Com ens costava dormir.
Molt. Sí.
Jo m'ho passava... Per mi era una mica tortura, t'ho dic. Eh?
És comences a donar voltes.
Sí. No hi havia manera. Però que maco i quins records d'infantesa i d'il·lusió. És una il·lusió molt pura.
Home, quan col·loques, no?, el got i les galetes, estàs tremolant.
Per suposat. És una nit increïble, sobretot si es viu encara amb aquesta il·lusió de la infantesa.
I tremolar sempre és
bueno,
bo.
És que un dia parlarem, si vols, de tremolar. Perquè tremolar, que en principi té una connotació negativa, pot ser un acte meravellós, eh? El tremolar per l'emoció que et surt de dins.
Aquí al llibre hi ha no sé quantes mil vegades que apareixen...
Hi ha molta tremolor, no?
Sí,
hi ha molta tremolor.
I la paraula carícia...
Oh, carícia, fantàstic. Carícia i Tremolor, atenció, que pot ser un binomi meravellós. Alberto Gómez, moltes gràcies per visitar-nos, gràcies per venir també amb els teus fills, i ens trobem d'aquí 15 dies amb moltes ganes de seguir explorant els microcontes, d'acord? Vinga, nosaltres, que se'ns acaba el temps, camins dura el que dura, i recollim. Hey, hey, hey! I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, contingut premium, amb Ferran Capdevila a la producció, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza, que porta les nostres xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns, a les 8 en punt, amb el nostre informatiu, ni tan jove, ni tan dinàmic, ni tan diferent, però que ens fa gràcia fer-lo. Això vol dir que tornarem a fer, farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.